Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa ha visitat aquest matí la cimentera Molins, que acaba d'anunciar, recordem, un acord amb Enagás per capturar CO2. Les dues companyies presentaran aquest projecte al Fons d'Innovació de la Unió Europea, que financen projectes de descarbonització. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
Tot i aquest anunci recent, la visita del president de la Generalitat a la cimentera ve motivada pel retorn de la seu social a Sant Vicenç dels Horts al mes de desembre, 7 anys després de la seva marxa a Madrid arran del procés. Així ho ha dit Salvador Illa durant la visita institucional prèvia a l'Ajuntament.
Visitaré l'empresa Movins, que ha pres una decisió de la que ens en sentim contents, no? Que es retornava a seva seu a Catalunya, i també és un sector important. Està en un sector important i també vull conèixer de primera mà les seves inquietuds i com podem ajudar-les, no?
Molins i Enagás presentaran als fons d'innovació de la Unió Europea el projecte per captar CO2, transportar-lo, emmagatzemar-lo i utilitzar-lo per la producció de combustibles. Calculen una inversió necessària de 590 milions d'euros que permetria capturar 1 milió de tones anuals de CO2 que genera la planta de Sant Vicenç dels Horts, el que representa una cinquena part de les emissions d'aquest sector.
I ha quedat vist per sentència el cas Rubiales pel petó a Jennifer Hermoso en la final del Mundial Femení de Futbol. A l'última jornada aquest matí han intervingut les defenses de la resta d'acusats a banda de Rubiales, Jorge Vilda, Albert Luque i Rubén Rivera. Els quatre acusats han renunciat al dret d'última paraula. Qui sí ha tingut unes paraules ha estat el jutge que ha declarat el judici vist per sentència. L'escoltem.
Pues con esto, aunque no, aunque parezca mentida, hemos acabado.
Recordem que Rubiales s'enfronta 2 anys i mig de presó per agressió sexual i coaccions. I la Unió Europea, que accelera el procés d'adhesió d'Ucraïna al Club Europeu, i avisa al president dels Estats Units, Donald Trump, que la fallida de Kyiv debilitaria la seguretat als Estats Units. Ho ha dit la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en la conferència de seguretat de Múnich que té lloc avui. La cap de l'executiu europeu ha assegurat que els europeus seran a la taula de negociació amb Rússia. Von der Leyen i el president del Consell Europeu, Antonio Costa, han aprofitat aquest fòrum per reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. I encara a l'àmbit internacional, el Sant Pare, el papa Francesc, ha ingressat a l'hospital per una bronquitis. El pontífex té 88 anys i ha estat traslladat al centre mèdic després de les audiències d'aquest matí per sotmetre's a diverses proves la setmana passada, i ja va explicar que patia un refredat molt fort.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 14 de febrer, ressaca després de la celebració del Dia Mundial de la Ràdio, però també volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. De núvols no ens en falten, però són completament inactius, no deixen pluja. A hores d'ara hi ha una barreja entre núvols prims que deixen el sol apagat i d'altres núvols més baixos que tenim enganxats a l'interior de Tarragona, en alguns indrets del Pla de Lleida, de la Catalunya Central o de l'Alt Pirineu. Són núvols els més gruixuts que s'han d'anar desfent. Per tant, al llarg d'aquesta tarda simplement quedarà aquest sol una mica velat a estones, però en general molta tranquil·litat, el vent feble i la temperatura que s'enfilarà més que la d'ahir. De fet, a hores d'ara ja sentim una mica més d'escalfor que no pas ahir dijous, i aquesta tarda arribarem fàcilment a fregar els 20 graus, sobretot a les Terres de l'Ebre. El cap de setmana portarà més núvols, sobretot fora del Pirineu. Demà serà un dia bastant ensupit, ja diem, fora de les muntanyes elevades del Pirineu. i d'aquests núvols que tindrem a gran part de Tarragona, Barcelona, sud de Girona, fins i tot s'escaparà alguna roina local. Demà baixarà la temperatura amb més núvols. Ho seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem de la protesta dels veterinaris per l'IVA del 21% i la nova llei de medicaments. Entrevistarem Laia Sabat, veterinària impulsora de la manifestació. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar el paper de la ràdio de proximitat amb motiu de la celebració, ja sabeu, ahir del Dia Mundial de la Ràdio i del nou concepte de moda, el vespreig. A partir de les 5 coneixerem a la DJ i compositora gallega Cora Novoa, resident a Sant Cugat. Sabrem que ha fet bullir les xarxes aquesta setmana amb Joan Muñoz. Repassarem les estrenes cinematogràfiques amb el periodista Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda al Centre d'Imatge i Tecnologia Multimèdia de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa va lliurar els premis de la 8a edició del gran CITM Game Jam en una edició molt especial perquè coincideix amb els 10 anys que compleix enguany el grau de videojocs de l'escola. El premi al millor joc el van dur el joc Switch de Quoka Studios. Cada participant de l'equip ha rebut una targeta per a la botiga Game de 100 euros. Es van lliurar 7 premis més, el millor art, que va caure a Espiral, la millor tecnologia per Ares Atlas, el millor disseny a Firebone, el premi Rejugabilitat, que va ser per Dodo Dado, el premi Terrassa, que torna a l'Ajuntament per al joc Brots, o del públic, també per Brots, i el premi F5, que patrocina el col·lectiu Donestec, pel joc In the Tracks of Fate. En aquesta edició s'ha tornat a batre el rècord de participants amb un total de 150 inscrits en 29 equips diferents d'en 1 a 5 integrants, cadascun d'ells, tots ells estudiants de 3 graus de videojoc, multimèdia i animació. Cada equip ha hagut de desenvolupar un videojoc en 8 dies sobre la temàtica evolució, prova i error.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per l'Aco Capital. Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. La primera pedra de la residència del sud de Sabadell es posarà l'estiu que ve. Així ho ha confirmat aquest dijous el secretari general de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, en una trobada a l'Ajuntament de Sabadell a la tarda en què hi van participar representants municipals però també d'entitats veïnals. El tinent d'alcaldessa de Presidència i Serveis a les Persones, Eloi Cortés, ha subratllat que mai abans el projecte havia estat tan a prop de ser una realitat.
Sí que és cert que plana un escepticisme i els veïns ja s'hi ho han traslladat perquè són molts anys de lluita, però a mi m'agradaria recordar que és la primera vegada doncs, que tenim el projecte aprovat, la llicència concedida i la licitació de les obres en marxa, no? Cosa que mai havia passat.
La futura residència de gent gran, l'única de titularitat pública que hi haurà a Sabadell, oferirà una vintena de places residencials i una vintena més de centre de dia ampliables fins a la trentena. Les obres, amb un pressupost d'11 milions d'euros, han d'estar enllestides a finals del 2026.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins al litoral, Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Fa 25 anys que Televisió de Badalona connecta amb la ciutat, explicant històries i acostant als veïns tot allò que passa al seu voltant. El 14 de febrer de l'any 2000 es va encendre per primer cop la pantalla de la televisió local. El tret de sortida de la celebració serà avui, 14 de febrer, amb una edició especial de Badalona 360 a les 9 del vespre. Tot seguit viatjarem en el temps amb Rebobina, un recull de moments inolvidables dels inicis de la televisió. I veurem un jove Ricky Rubio, Mireia Belmonte, a les portes dels Jocs Olímpics, o Miguel Poveda com a pregoner de les festes de maig. Però abans, a partir de 8:45 de la nit i coincidint amb l'hora en el que es va inaugurar Televisió de Badalona, estrenarem uns vídeos que ens permetran recordar els professionals que han passat per aquesta casa i també veurem missatges de felicitació de personalitats de tots els àmbits. El contingut digital esdevé clau en el futur de la comunicació local, ho explica Xavier Casanova, director general de Badalona Comunicació.
Hem crescut en coneixement, en experiència, ens hem adaptat tecnològicament i disposem d'equips que ens permeten ser més àgils, estar a tot arreu, fer connexions en directe, retransmissions amb més agilitat i, per tant, poder ser el mirall del que passa a la ciutat de Badalona. I el repte de futur és continuar en aquesta línia, perquè és evident que han canviat les tendències de consum i de producció de continguts. Hem d'estar present a tots els canals digitals que ens permetin arribar més a la població de Badalona.
Amb el lema 25 anys amb tu, iniciem aquest viatge commemoratiu que ens acompanyarà fins a finals d'any.
Gràcies, Anna. I ara seguim des del litoral. Anem fins al Prat de Llobregat. Ivan Conde, bona tarda.
Un any més, el Prat celebra el 14 de febrer amb Sin Valentín, una jornada amb l'objectiu de promoure i visibilitzar idees i valors alternatius entorn l'amor, les diverses formes d'estimar i l'autoestima. I és que des de petits, quan hem parlat d'amor, hem escoltat frases com «qui t'estima et farà plorar», tòpics que tenim interioritzats i que formen part de les nostres creences en l'àmbit de les relacions afectius sexuals. Així mateix ho explica Eli Martín, la responsable de comunicació de la Palmira, l'equipament que acull aquesta iniciativa, que assegura que Sin Valentín és una eina pels i les joves, que moltes vegades es troben perduts respecte a temes emocionals i necessiten un acompanyament.
És una demanda, no?, també que fan molt els joves per parlar de les relacions sexoafectives i estem, doncs, molt contentes de poder-ho treballar conjuntament.
Divendres a partir de les 6 de la tarda, la Palmira organitzarà diferents activitats, com un taller de cuina, un sex quiz i un bingo emocional dirigits a joves entre 12 i 20 anys.
Gràcies, Ivan. I ara, de retorn al Vallès, ens aturem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. L'Associació Comerç Castellà presenta el Truitàpat, la primera edició del nou esdeveniment gastronòmic que, amb motiu de les festes de Carnestoltes, girarà entorn del gust i l'àmplia diversitat de truites. Els dies 27 i 28 de febrer i l'1 de març, l'entitat proposa un nou concurs de truites després del Corretruites, que va tenir lloc al maig de l'any passat. Seguint el format habitual de les rutes de tapes, del Truitàpat 2025 convida la ciutadania a desplaçar-se de local a local per tastar la proposta que la col·laborarà cada restaurador participant, de manera que cada porció, acompanyada de la beguda corresponent, s'oferirà un preu unitari de 4 euros. Els tastadors podran, després d'haver provat un mínim de 3 tapes, votar quin és el millor pinxo de truita de Castellà i participaran en el sorteig d'un val de 50 euros per bescanviar en qualsevol dels establiments gastronòmics que participin.
Gràcies, Rocío, i acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El robatori o furt de vehicles de Sant Cugat ha crescut un 19,67% durant el 2024. En total, durant l'any passat es van registrar 73 casos d'aquest fet delictiu, 12 més que l'any anterior, el que representa un vehicle més robat al mes de mitjana, una dada que posa en alerta el cos dels Mossos d'Esquadra, que situa la zona de l'Hospital General propera a la P7 com la principal zona de conflicte, com ha explicat la sotsinspectora dels Mossos i cap de la comissaria de Sant Cugat, Maria Medina.
Jo crec que tenen vies d'entrada i sortida molt ràpides a Sant Cugat i la part, per exemple, de Mirasol. La P7 està molt propera a la P7 i és fàcil d'entrar i de sortir de ràpida.
La dada del 2024, tot i ser superior a la del 2023, no arriba a superar la del 2022, quan es van registrar fins a 85 robatoris i furts de vehicles a Sant Cugat, un 16,44% més que en l'actualitat. Un robatori de vehicle passa per l'ús de la força per endur-se el cotxe o la motocicleta. En el cas del furt, per contra, passa per emportar-se'l amb les claus a l'interior. El resultat, però, és el mateix. La persona es queda sense el seu vehicle, però la tipologia delictiva és diferent.
Tarda, no et desconnectis. Connectat.
La salut animal no pot ser un luxe. Aquest va ser el lema de la manifestació que fa uns dies va omplir els carrers de Barcelona. Una mobilització liderada per diversos col·lectius de veterinaris i entitats animalistes. El col·lectiu demana la rebaixa de l'IVA veterinari, que a hores d'ara és del 21%, com l'impost dels articles de luxe. A més, insten a l'administració a revisar l'impacte de la nova llei de prescripció de medicaments. Per parlar-ne avui ens acompanya la Laia Sàbat, que és veterinària, que ha impulsat les mobilitzacions i ho fa amb la nostra companya, Rocío Gómez. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Laia, per què els veterinaris heu dit prou?
Doncs el principal motiu principal és perquè som sanitaris i pensem que és una de les professions que no està valorada com a sanitari. Ja només a nivell d'impostos, perquè tenim un 21 d'IVA i som els únics que ho tenim, de tots els sanitaris, com per després amb les noves lleis que estan sortint ara, perquè creiem que el nostre criteri clínic l'han deixat de banda.
Mm-hmm. Com sorgeix aquesta idea de la manifestació que va succeir a Barcelona fa uns dies, que va ser multitudinària? Perquè el lema era la salut animal no és un luxe, i una mica, Laia, tu ets la impulsora, no?, d'aquesta concentració, d'aquesta reivindicació.
Doncs sí, mira, el que va passar va ser que jo un dia a les 2 de la matinada estava entrant les receptes en el programa aquest nou del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que ens obliguen ara a penjar-les, i és molta feina per nosaltres, i em va agafar com un atac de dir prou. I llavors vaig pujar una instància a GenCat dient que volia muntar una mani. La veritat és que jo no havia muntat mai una manifestació, i menys a Barcelona, però al cap de 12 hores estava trucant a la clínica, als Mossos d'Esquadra, al Ministeri d'Interior, la Guàrdia Urbana, el Col·legi de Veterinaris, preguntant-me tu qui ets, quina entitat ets i què estàs fent i què estàs liant. I clar, jo en veritat no era cap entitat ni res, sóc una veterinària i tinc una clínica a Alella i ho vaig fer amb el meu DNI electrònic i ja està. Però clar, em feia vergonya i vaig dir veterinaris, ho estem muntant, veterinaris. Total, que vaig fer com un grup de WhatsApp, primer que érem 4, i a les 24 hores al final érem 1.000 i pico veterinaris en un grup de WhatsApp, després es va fer un altre grup de WhatsApp que eren 1.000 i pico més, després es va fer molta difusió i després es van començar a ficar tots els col·legis de veterinaris, el de Barcelona, el de Màlaga, el del País Basc, el de la Corunya, el CEBE, AVEPA, fins i tot la revolta pagesa. O sigui que uh-huh. en 4 o 5 dies érem un fotimer que volíem dir prou i sortir al carrer.
És que això et volia preguntar, no?, que d'alguna manera tot sorgeix, diguéssim, en un moment puntual que dius no puc més, però al final aquesta reivindicació és compartida i tots els col·legis de veterinaris i la majoria de professionals us han fet costat, no?, en aquesta reivindicació i en aquesta manifestació. No sé si podríem entrar al detall de, diguéssim, el que voleu posar damunt la taula, no? Per exemple, aquest 21% de l'IVA dels serveis sanitaris de veterinaris.
Doncs sí, un dels temes és el 21% i l'altre és el Real Decret aquest nou, el 666, que és del 2023, en el qual els veterinaris, entre altres coses, ens hem de cenyir en els prospectes dels fàrmacs, vol dir que nosaltres no podem fer servir el nostre criteri clínic amb algunes malalties, sinó que si en un prospecte posa que són tants mil·lígrams quilos, és el que fem servir, encara que hi hagi estudis que diguin tot el contrari. Després, per exemple, se'ns ha prohibit dispensar medicació així amb comprimits sueltos. O sigui, si tu tens un animal que pesa 3 quilos i necessita 6 comprimits d'antibiòtic, li has de fer una recepta del fàrmac sencer, o sigui, de la caixa sencera, i que vagin a la farmàcia, havent més despesa pel propietari, i a més, sobrant-li un munt de comprimits que pensem que és zero ecològic i que a més es faran més resistències perquè els farà servir en un altre cop o els hi donarà el veí o a saber el que em farà. I després també ens han prohibit receptar genèrics, que tampoc ho entenem, perquè només hi veiem un sentit econòmic, això, perquè els fàrmacs d'ús veterinari són molt més cars, llavors, però funcionen igual que els altres, com passa amb la medicina de persones, no? Que tu pots receptar, un metge pot receptar un genèric o pot receptar una marca establerta, doncs nosaltres només podem receptar marques ara mateix. Llavors aquí també han passat una sèrie de coses que en teoria tenien que anar encaminades per reduir les resistències, però no veiem que...
Les resistències als antibiòtics, vols dir?
Als antibiòtics, sí. No veiem que l'objectiu de la llei sigui realment per reduir les resistències d'antibiòtics, que als veterinaris ja ens sembla bé. De fet, és el sector sanitari que en els últims anys ha reduït un 70% l'ús d'antibiòtics. O sigui, els veterinaris de clínica de petits ja ho estaven fent molt bé.
Clar, el que tinc la sensació és que, al final, si tens o convius amb un animal, tot serà molt més car, i potser si resulta que el teu gos, el teu gat, té una malaltia crònica, es fa difícil, no?, afrontar el cost econòmic d'un tractament tan llarg. Penso que l'esforç que fan les famílies, perquè és un membre més de la família, és important. Si a sobre s'encareix tot, no sé si fins i tot hi haurà gent que es plantejarà, no sé, o no tenir-los o portar-los a la protectora perquè no poden assumir aquest cos. Vosaltres com ho valoreu des dels centres veterinaris? Sí.
Veiem que és així, que cada cop serà més car, que a més amb els tractaments crònics nosaltres no podem fer receptes sense valorar l'animal abans. Per tant, hi haurà visites de més també que s'hauran de fer. I després, com tu ben deies, tots aquests tractaments crònics hauran de ser de prescripció veterinària, o sigui, hauran de ser marques d'ús veterinaris que són molt més cars. Tot el que s'està plantejant encarirà molt el preu de cara a les famílies amb mascotes. I clar, això és una contradicció supergran, perquè amb una nova llei de benestar animal que tenim a nivell català i a nivell espanyol, on diu que l'animal és un més de la família i estem obligats a tenir cura de la seva salut, per un costat és així i per l'altre costat es dificulta molt el de tenir cura de la seva salut, sobretot a nivell econòmic.
També tinc una pregunta. Comentaves que ara no es podran dispensar com abans, diguéssim, els comprimits justos per fer el tractament si ha de ser una setmana, sinó que has de comprar la caixa sencera. Això encara ho podreu fer vosaltres, tot i que sigui la caixa sencera, des del centre veterinari o han d'anar a la farmàcia a demanar-ho?
Aquesta és una altra de les coses que s'han canviat, que és que hauran d'anar a la farmàcia. L'única cosa que podem fer els veterinaris és actes clínics. Llavors, tot el que sigui aplicat en el centre no hi ha cap problema, però tot el que s'hagi de donar a casa s'ha d'anar directament a la farmàcia i a comprar una caixa sencera. Llavors, el problema que veiem també és que les farmàcies no estan preparades, primer perquè molts no tenen els productes, no estan avasats a treballar en producte veterinari, i ens passa molts cops que nosaltres fem una recepta, van a la farmàcia, no ho té, tornen, canviem de producte, tornen a la farmàcia, tampoc ho tenen, i perdem moltíssim temps fent aquestes coses, i més perquè ara les receptes veterinàries hem d'omplir uns camps tan grans de les receptes veterinàries que per cada recepta podem estar entre 7 i 8 minuts per fer-la. I clar, els centres veterinaris el que hem vist és que hem d'invertir molt més temps en burocràcia, que tampoc estem preparats, o sigui, nosaltres no som com l'Hospital General de Catalunya, que té un gabinet d'administració gegant. La majoria som autònoms o pimes i tenim el personal just per fer la nostra feina, que és salvar vides i tractar animals i no per estar enganxats a l'ordenador tot el dia.
I en referència a l'IVA veterinari, que és del 21%, com és que és el més car del sector sanitari? És a dir, quina és la raó que argumenten les autoritats?
Pues no ho sé, la veritat, perquè nosaltres teníem l'IVA del 8 i en el 2018, crec que va ser, ara no recordo la data, se'ns va passar el 21. Jo crec que hem sigut un sector sempre que hem estat molt ficats amb la nostra feina, perquè és molt, molt vocacional. Llavors, estem molt pendents de si aquell animal està bé o no, o de si aquell client està bé o no, perquè el seu anim... estem molt, molt avasats amb això i no aixequem el cap. Treballem, i ningú es para a pensar fins ara en les coses que eren justes o injustes. Però és que, clar, la societat va cap a un camí, que és que hi ha més gossos que nens, i tots som famílies molta espècie ara mateix. I per un altre costat va les administracions, que encara ens tenim un IVA com si siguéssim un luxe, com si... De fet, Per exemple, si tu vas a veure un espectacle taurí, té un 10 d'ahir, o sigui, matar un animal té un 10 i salvar-lo té un 21. Són coses que no ens caben en el cervell i la veritat és que no sé les excuses que tenen les administracions per pensar que la salut d'un animal ha de tenir un 21 d'ahir.
I després les multes, oi? Que amb aquesta nova legislació, amb el decret, ara, si el que comentaves hi ha alguna errada en els formularis, he vist que fins i tot hi havia 1 milió d'euros de multes. És a dir, que són com molt desproporcionades, sota el meu parer. No sé si tu també has tingut l'oportunitat de veure les sancions si no es compleix aquesta nova llei vigent que va entrar en vigor el 2 de gener.
Sí, i tant, i tant. Pensa que el problema és que les plataformes amb les que nosaltres hem de treballar no funcionen bé, o sigui, es pengen, et reporten errors, no estan ben pensades encara, però per un altre costat a nosaltres ja ens han dit si no ho fas bé, la multa pot ser fins a 1.200.000. Llavors, han posat tanta pressió al veterinari que jo tinc molts companys que ja diuen és que crec que deixaré de ser veterinari perquè no em surt a compte viure tan estressat i amb tantes amenaces quan els primers que no ho estan fent bé són les administracions, perquè realment els programes amb els que hem de treballar tampoc estan preparats, o sigui, no estan preparats ni els programes amb els que hem de treballar, ni les farmàcies que haurien de dispensar, ni els veterinaris per tanta burocràcia, ni els propietaris, o, perdona, tutors, per tenir aquest dispendi que tampoc hi comptaven. O sigui, han llançat unes lleis i a sobre, donant por als professionals amb els quals la societat no les pot assumir. I el pitjor de tot és això, és que dius, jo no crec que tu vagis a les Rambles i robis un rellotge d'alta gamma i et caigui 1.200.000 euros, però de què estem parlant per pujar malament un Excel? És que ens entra la risa perquè per no plorar, vaja.
Després d'aquesta primera mobilització, heu rebut alguna trucada per part de les administracions, com a mínim per reunir-vos o per comentar una mica doncs, aquesta frustració, aquest malestar que esteu expressant?
No, segueixen amb la línia. Segueixen amb la línia d'exposar com hem d'aplicar la llei. Però no han canviat el discurs a us entenem, anem a parlar. No l'han canviat. Per això nosaltres ara seguim mobilitzats. O sigui, tenim... som més, ens hem dividit en subgrups, tothom amb tasques, hi ha veterinaris, que els veterinaris és un sector molt diversificat, estem a tot arreu, o sigui, no només fem clíniques, fem cavalls, estem als estables, fem granges, fem inspecció d'aliments, fem inspecció de restaurants, inspecció de carns, som molts, i estem molt, molt a tot arreu. De fet, s'està parlant de muntar un gremi també, així que si no ens escolten, no pararem.
Doncs, Laia, espero que sí que us escoltin, sobretot pel benestar dels animals.
De fet, nosaltres fem una crida a tots els tutors de mascotes, perquè realment els veterinaris estem fent això per no acabar que només la gent rica o els nens rics puguin créixer amb un gos, un gat, un canari o l'animal que vulguin tenir. O sigui que nosaltres aquestes reivindicacions, sobretot, són per això, perquè al final podem assumir la norma, però els que sortiran perjudicats són els animals. Llavors, ens agradaria que tots els tutors de mascotes veiessin el perquè de tot plegat, ens recolzessin i sortissin al carrer amb nosaltres, que ja ho vam fer l'altre dia, però que encara més.
Teniu data ja d'una concentració, d'alguna mobilització al carrer? Alguna nova data?
S'està preparant una manifestació a Madrid i aquí a Catalunya encara estem veient què fem, si repetim Barcelona o anem tots a Madrid...
28 de febrer,
Sí, 28 de febrer. O fem algun altre tipus d'activitat una mica més canyera.
Doncs estarem atents i esperem que aquest soroll que esteu fent al final tingui un impacte directe, real i efectiu en el benestar animal. Doncs, Laia, gràcies per tot i per aquesta estona al Connectats i per explicar-nos sobretot la situació que esteu vivint els veterinaris catalans. Moltes gràcies. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Cada tarda, de 4 a 6... Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
A 5 de la tarda, temps ara per obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes. Avui la compartim amb la Georgia Mainou, que és autònoma, i com sempre ens espera Sabadell. Georgia, molt bona tarda.
Hola, què tal?
Com estàs?
Ostres, mira, de veritat, si sabéssim el que estic fent ara, estic traient les guirnaldes de Nadal que teníem en el carrer. Vull dir, anem tots tan enfeinats que ningú tenia temps, saps? I hem quedat dos, el meu fill, jo i la del meu davant, a les 4, i aquí estem, traient guirnaldes.
Ja, però ara tindràs una estona, no?, per fer tertúlia.
Mana'm.
Que dic que ara tens una estona per fer tertúlia.
Sí, no. Va. Ara els he deixat amb ells amb l'escala i tot. Jo ja estic.
Molt bé.
Estic quequejat, ja.
Molt bé. Tornem al Prat, perquè allà ens espera el Rubén Iglesias, que és actor. Rubén, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Sí? Ahir vam estar al Prat, ho saps, no?
Sí, m'ho han dit.
Ja. Doncs vam estar a la Mar de Bé fent un programa especial amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio i ara, doncs, encara aprofitant aquesta ressaca, continuarem parlant de la ràdio. Deixeu-me que saludi la Maribel Cayuelas, que és excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat, i també he d'afegir que va ser la primera directora d'aquesta casa, de Ràdio Sant Cugat. Maribel, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Tenim a la Georgia, que està mantenint... Georgia, perdoneu, Georgia... La Georgia està a dues bandes. Estem amb la conversa de la Georgia i... Georgia?
El nostre.
Georgia? No hi ha manera. No, que dic que estem a dues bandes. Estem amb la teva conversa i amb la de la tertúlia.
Ai, mira, és que... Ja estic.
Val. Molt bé.
Digue'm.
No, doncs això, hem de compartir aquesta estoneta i a mi m'agradaria que avui, encara amb el ressò de la celebració d'ahir, que va ser el Dia Mundial de la Ràdio, i que nosaltres vam tenir el plaer, el gust de poder fer un programa especial en públic, i ho hem fet des del Prat de Llobregat, des de la sala la Capsa, que poguéssim parlar una miqueta de la ràdio, però de la ràdio de proximitat, de la ràdio que ens aplega a tots en aquest programa, és a dir, des de Ràdio Sabadell, des del Prat Ràdio, des de Ràdio Sant Cugat, afegim a Castellà, afegim a Badalona i afegim a Terrassa. Són emissores que doncs, trepitgen el territori i que expliquen la realitat de cada municipi als seus ciutadans. A mi m'agradaria que parléssim del paper que tenen aquestes emissores locals en el seu àmbit. I si us sembla, podem començar amb la Maribel, que té experiència en el tema, i m'interessa saber una miqueta com ho veu i com ho recorda, Maribel.
Home, a veure, jo sempre he pensat que les emissores locals teniu un punt de més. Diríem que de seguida esteu al lloc dels fets. Coneixeu a la gent de qui parleu i amb qui parleu. Com tu dius, trepitgeu el territori. Per tant, per mi és una de les informacions, és un dels mitjans més fiables i més propers. I evidentment, sobretot en moments doncs, crucials pel municipi, siguin un incendi, una catàstrofe, unes eleccions municipals. Mm. En aquests moments, jo crec que no hi ha res que pugui substituir una emissora local. I plego, perquè si no estaria aquí fins demà.
Clar, no, per tant, podem dir que està absolutament justificat doncs, que l'existència, no? D'aquestes emissores de proximitat, municipals, petites, una mica més grans, tant se va la mida. En el cas del Rubén, tu també, al Prat teniu el Prat Ràdio, que estem sí. parlant de la mateixa tipologia d'emissores que fan un servei.
Sí, sí, sí. Mira, jo, a més, parlant del Prat Ràdio, bueno, puc dir que el Prat Ràdio va tenir el premi a la millor ràdio local de Catalunya l'any passat, crec que va ser, i bueno, és normal. O sigui, si coneixeu el Prat Ràdio, és un projecte molt xulo on participa moltíssima gent del Prat i jo crec que és una cosa que fa gran a la ràdio local. Tota la participació de la gent del poble. A més, les ràdios locals en general, sobretot de ciutats petites i de pobles, és que hi ha moltes notícies que si no fos per als medis locals, la gent no ho sabria. Notícies locals que, bueno, que no poden transcendir a televisions grans i a medis, ja siguin altres ràdios, diaris, i la forma de que la gent estigui informada del que passa al territori, moltes vegades, al seu poble, és gràcies a les ràdios locals, en general, eh?
Sí, sí. Georgia, totes les notícies de Sabadell, com t'assabentes? Tenim a la Georgia o ja ha marxat?
Està amb l'arbre.
Està amb l'arbre de Nadal. Se li han fos les llumetes. En qualsevol cas, quan tinguem a la Georgia, la tinguem recuperada, doncs que entri a la conversa. Però, mentrestant, sí que hi ha una cosa que ha destacat el Rubén, que és la participació. La Maribel també ens pot explicar molt bé com en els inicis de Ràdio Sant Cugat aquesta col·laboració, aquesta participació de les entitats, de la ciutat, doncs fan i mantenen viva la flama d'un mitjà com aquest que comença a caminar però que amb el temps es va fent gran, no, Maribel?
I tant. A veure, d'entrada també hem de dir que als anys 80 Sant Cugat era més poble. Vull dir, no havia crescut tant. Llavors, hi havia molta més gent que es coneixia, que sabien un dels altres. I llavors, a l'emissora, així que va obrir, doncs, algunes entitats, no és que vinguessin convidades a explicar el que feien o no, és que feien un programa a Sant Cugat, tots els de Sant Cugat sabeu el que és el Club Muntanyenc, doncs el Club Muntanyenc feia un programa propi. L'agrupació sardanista no és que féssim, que també es feia un programa de sardanes, és que ells tenien el seu programa. Vull dir que la participació de les entitats, és a dir, de la gent de la ciutat, del poble, de la gent més activa culturalment, en general, és que estava molt present a l'emissora, però ja des d'un principi, des d'un principi, i això va continuar, no tant fent programes, però sí tenint la presència de les entitats constantment a l'emissora. Jo crec que les emissores locals, per exemple, ara penso als programes de Festa Major, doncs una ràdio que parlés de la Festa Major de Sant Cugat, només aquest, i suposo que la del Prat, i per tant era molt, molt interessant per la gent de Sant Cugat saber a quina hora comença això, si potser va una miqueta en retard, si ja hi ha molta gent, si s'ha tallat al carrer. Vull dir, totes aquestes informacions, és que això només ho pot fer una emissora local.
Clar. Georgia, t'hem recuperat?
Sí.
Val. Explica'm una mica quina és la importància que té per una sabadellenca com tu l'emissora local.
Ai, Déu meu, que no me l'escolto.
Home, això ho hauries de corregir, això. Sí, com t'assabentes de les notícies de Sabadell?
Pel diari, però a través de Twitter.
A través de Twitter.
O sigui, segueixo tots els mitjans, però per Twitter els segueixo. Llavors, més per allà on jo... Bueno, perdó, X. Que ara es diu X, sí. La tonteria aquesta. Doncs per allà. Per allà me n'assabento de tot.
O sigui, que tu fas com els joves, eh? Que tu t'informes a través de les xarxes.
Sí, però saps què? Que va molt més de pressa.
Ja, però també has de discernir més entre el que és informació i el que no.
Home, sí, clar.
I si és una informació que està contrastada, si no està contrastada... O sigui, el paper és molt diferent, o sigui, el que...
I a la ràdio també ho contrasten, i a la tele també ho contrasten, Carme.
Home, se suposa que sí, perquè són periodistes els que treballen. Això no vol dir que no s'equivoquin, eh?
Ara ho has dit.
Perquè, a veure, equivocar-se ens podem equivocar tots, però que el filtre és diferent. De totes maneres, ara estem veient amb la Georgia que la manera de consumir ha canviat. Jo no sé si vosaltres encara sou consumidors de ràdio convencional o si escolteu podcast o si sou fidels encara a aquests grans programes, aquests transatlàntics, no, que tenen les grans cadenes. Rubén.
Bueno, a veure, les grans cadenes tenen moltíssims avantatges, però no tenen, jo què sé, la màgia aquesta que té la personalitat que té una ràdio local. I això és una cosa que mai podran lluitar.
La proximitat.
Podran arribar abans a la notícia. Però no podran informar de la mateixa manera.
Clar, però a tu t'interessen totes les notícies que t'ofereixen les grans cadenes, per exemple?
A veure, la qüestió és que són coses diferents. Les grans cadenes fan notícies generalistes. Interessant.
A tothom.
En gran aspecte, han d'interessar a més gent, perquè van a més gent. Home, a mi potser m'interessa més un incendi que ha hagut al Prat que un incendi que ha hagut a Berlín, perquè em toca més a prop. Llavors, sí que és més interessant, probablement, les notícies que dan les cadenes generalistes, però el que dona, la informació que dona una ràdio local... és que ens ha d'interessar més a tots, principalment perquè ens afecta més a prop.
Maribel, tu continues consumint ràdio?
Home, per favor, mira, jo tinc una ràdio al lavabo, una ràdio a la cuina, una ràdio sota el coixí, i quan no, que es digui així, al saló, al sofà, ho escolto amb el mòbil. O sigui que jo, a més ara, fins jubilada... I, a més, és que no sabria viure sense ràdio. Vull dir, no sé, és, per mi és vital. No en sé. Mira, però, la meva neta, que té 9 anys, ara a l'escola li van parlar de la ràdio. I li dic, però tu saps què és la ràdio? Diu, sí, perquè el papa la posa al cotxe.
Ah, clar.
Sí, saps? Que és molt diferent. Però jo... És que no... És que a més ha format part de la meva vida, més enllà de les emissores locals, més enllà de... És a dir, la ràdio en si com a mitjà de comunicació, jo crec que per mi, no... És únic, hi ha aquesta immediatesa, hi ha aquesta calidesa. Si escoltes, que normalment jo crec que tothom ho fem fidelment un programa, és que ets un fidel seguidor d'aquell locutor, locutora, el sent sí. Com de la família, és una proximitat també de sentiments, que la ràdio transmet sentiments, perquè la veu és molt diferent de llegir una notícia, no?
Em sembla que, no sé si va ser exactament amb aquestes paraules, ahir, a l'entrevista que teníem amb la Pepa Fernández, que pilota el magazín de cap de setmana a Ràdio Nacional d'Espanya, va dir una frase que venia a dir una cosa així com els de la tele se'ls admira, els de la ràdio se'ls estima.
Sí, no? Mira, doncs sí.
Va venir a dir una cosa així, perquè sí que és veritat que a través de la ràdio es crea un vincle, un clima especial que no genera la televisió amb la imatge. No sé si teniu aquesta sensació.
La ràdio és més íntima, Carme.
Digues, Georgia.
La ràdio és més íntima. La tele no, la tele no ho és. Però la ràdio sí. La ràdio és molt íntima. Jo, per exemple, sí que és cert que jo escolto la ràdio en el cotxe, també.
Veus?
Sí, és l'únic lloc on te l'escolto. Però sí que reconec que, per exemple, fa molts anys, quan la meva mare encara estava viva, l'escoltava a la nit dels ignorants,
sí.
I jo m'hi vaig enganxar. M'hi vaig enganxar quan el presentava el Carles Cuní.
Sí.
Sí. Vull dir, veieu com encara tinc alguna...
Tens memòria radiofònica, clar.
Escolta, jo havia treballat a la televisió Sabadell, vull dir que... M'havia fet de presentadora, també.
Ah, sí?
Allà, sí, a la televisió Sabadell, però, nena, les parets tenien mogueres per matar el sol. Vull dir, imagina't que t'estic parlant de fa anys.
Sí, sí, estàs.
Però, sí, escoltava, moltes vegades escoltava la nit dels ignorants, era molt xulo. Era molt, sí, era molt proper i molt íntim, perquè la gent explicava coses que...
Home, l'horari també ho feia, l'horari acompanyava també.
L'horari també acompanyava, sí.
Clar
jo l'escolto, jo l'escolto encara ara,
sí.
Perquè no m'adormo així de seguida, la gent gran no dormim tant, i la veritat és que és el millor programa per dormir, perquè és molt relaxat, és molt... i a banda, és això que explicàvem, no? La gent... els oïdors, els oients són els que fan el programa. Sí. Llavors això és impagable.
El Rubén, que és més jove, si no m'equivoco, Rubén, tu consumeixes ràdio de la manera convencional o ets més de podcast o
jo consumeixo molta ràdio.
Sí?
Sí, jo no tinc ràdio física, jo l'escolto al mòbil o al cotxe, però jo em llevo pel matí amb la ràdio.
Vaja.
I em vaig a dormir amb la ràdio. I estic treballant, i clar, com sempre treballo a la mateixa hora, tinc X programes que escolto sempre. I és costum.
Clar.
I parlaven abans de la diferència entre la ràdio i la televisió. A veure, el que té la ràdio, que creies que la gent estima més, a la gent, clar, és que hi ha programes que porten 30 anys a la ràdio. Això és molt difícil a una televisió. És que hi ha televisions que no tenen 30 anys. I presentadors que escoltes tots els dies i que porten anys al mateix programa. I a mi em passa, i ara jo sí que tinc X programes que escolto sempre, que potser hi ha un presentador o una presentadora que està de vacances, o un divendres, per exemple, com avui, que molts divendres no estan perquè fan festa, tal. Ostres, i canvia la cosa. No escoltes aquesta veu i ja és diferent el programa.
Sí, que són fidels a les veus, eh?
Sí, sí. I bueno, i a l'estiu passa. A l'estiu les ràdios canvien totalment,
clar.
Perquè tot el món es va de vacances, saps? I canvien els presentadors, que ho fan bé, ho fan igual millor, però ja no són ells. I trigues en acostumar-te. Sí, sí.
Ja, ja. Clar, jo ara, posant-me així una mica nostàlgica i tirant cap a casa nostra, us preguntaria, us imagineu un dia a dia, un món sense ràdio? Us ho podeu imaginar o no, Maribel?
Jo no. Mira, només et diré una cosa, la importància de la ràdio en general i a veure, el 23F és que es coneix com la nit dels transistors,
sí.
Una cosa històrica que va estar a punt de canviar-nos la història, que hi havia metralletes. Doncs la referència és la ràdio, la nit dels transistors. I és que la ràdio per mi, no, és que no m'ho puc imaginar. I ara amb la Dana els ha passat el mateix. Internet no funcionava, no tenien llum, tenien res. Però bueno, tothom té un transistor a mà.
Sí.
I sort de la ràdio. També va tornar a ser la nit dels transistors a València. Jo no m'ho puc imaginar. A més, la ràdio va evolucionant. Conforme passen els temps, hi ha avenços. De fet, ara, jo no sé, això no ho miro, però hi ha programes que es poden veure. Veus com l'estan fent, vull dir que tenen una càmera que ho està filmant.
Sí, és el que tu en la teva època deies, la ràdio Colors, és això?
Sí, la ràdio de Colors, exacte. Sí,
sí, sí, clar. És el visual ràdio que ara està tan de moda, no?, d'oferir imatges d'allò que està passant a la ràdio.
Però jo no ho poso mai, eh? Hi ha algun programa que sí que ho diuen, els que ens veieu... No, jo vull ràdio.
Clar, l'has de veure per internet. Georgia, tu te l'imagines el dia a dia sense la ràdio? Potser sí, no?
No.
No, tampoc?
No, i saps per què? I a més, igual ara us penseu, sí, aquesta se'n va molt cap enllà. Però, sí, la ràdio seria, amb una catàstrofe molt bèstia, la televisió cauria, la ràdio no.
És que va passar la Dana, això. Sí, sí, va caure internet.
La ràdio, entre els ràdios aficionats, la ràdio mai cauria, sempre quan hi ha... Em sembla, la televisió, evidentment, en situacions d'aquestes molt bèsties, igual caurien, no es podria emetre, sí?
Sí.
Es pot superar a la digitalització, la ràdio. Sí, no?
És que a veure, tot i que ara tot... estem en l'era digital i gairebé tot està digitalitzat, però l'opció que té la ràdio és que pot funcionar d'una altra manera. És a dir, que pot arribar... Imagineu-vos una situació d'emergència, com ara comentava la Maribel. Els serveis d'emergències com es comuniquen?
Per ràdio.
Clar.
Sí, sí.
Veu? Sí, sí.
No pot desaparèixer la ràdio.
Doncs res, l'hem de... Ara... Digues, Maribel.
Ah, no, res. Només que, fixa't, em crida molt l'atenció des de sempre que les retransmissions de futbol per la tele et posen allà escrit quines ràdios pots escoltar. Sí. I ells tenen els seus locutors, però saps? Vull dir, la ràdio és que... És això, perquè...
És que és molt important. Ara, tu has tocat un tema que és l'àmbit esportiu, que ara perquè no es fan carrusels, però en l'època dels carrusels esportius a les grans cadenes, és una manera de poder estar seguint un munt de partits, que et traslladen i estàs absolutament informat de tot.
Mare meva, el meu avi m'ho feia això els diumenges quan repassava la quiniela. Gol en el Mestalla, tal i que qual. I el meu avi, nena, què han dit? Un, dos, un. I anava així, eh?
Bueno, ara també ho fan bastant, eh? Jo escolto una emissora d'aquestes.
Sí, però no és el mateix. Han canviat les coses perquè ara també el futbol s'ha convertit en un circ monetari que tot està molt controlat i ja aquells carrusels ja no...
Ja sí, no, però ara, per exemple, tinc un fill d'aquí davant que em diu que sí, que el pip, aquest encara ho fan.
Sí, sí, home, per anunciar que hi ha gol en algun lloc i tal, però vaja. Deixarem molt ràpidament el tema de la ràdio, perquè hi ha un concepte que m'agradaria que diguéssiu si a vosaltres teniu la mateixa percepció que tinc jo. Ja fa un temps que es parlava del tardeo, que és un concepte que jo crec que hem exportat de Madrid i que aquí ja han donat, no per bo el tardeo, però sí el vespreig. És a dir, sortir a fer unes tapes, a sopar o a ballar, no a la nit, sinó al vespre. Jo la pregunta que em faig, si està de moda. Ara hi ha discoteques que fan sessions de vespreig per gent de 40 cap amunt, no pels joves només, sinó de 40 cap amunt. Jo la meva pregunta és si estem canviant els hàbits, és a dir, ens estem europitzant? No sé què us sembla a vosaltres.
No.
No? Dius que no.
I jo dic en boca petita, per això. Jo diria que no. Jo diria que la gent continua anant, els agrada anar, continuar a anar a sopar por ahí, fer la copa.
Sí, clar.
I fer també a la tarda. O sigui, és que saps què? Si algun dia a la tarda, jo no perquè treballo i no puc, però si és festa i tal, si és a la tarda amb els col·legues diem, anem a fer un got?
Sí, potser la manera de dir-ho no és el més important, però sí que aquesta tendència s'està fent gran, m'entens? Que cada vegada hi ha més adeptes. Més opinions. Vinga, molt ràpidament, que tenim un minutet només. Rubén,
no
tu...
Sé.
Ah, o Maribel, vinga.
No, jo el que penso és que, clar, la gent gran ara ja no és tan gran com abans. Vull dir, ara 50 anys no és res.
Clar.
Si juga i tenen més poder adquisitiu i surten, i a banda que la societat ha canviat moltíssim. Ja no hi ha la família tradicional... Bueno, sí que hi ha la família tradicional, però hi ha molta gent... doncs separada, divorciada o sola o el que sigui. Llavors, bueno, és una manera de conèixer gent, i a la tarda i l'endemà pots anar tranquil·lament a treballar perquè t'aixeques bé i no t'aixeques atontat. Ja està, que no tenim temps.
Molt bé. I el Rubén?
No, jo crec que no és europitzar-se, o sigui...
No?
Jo crec que si abans sortia a les 9 i tornaves a les 2, per així dir-ho, doncs ara surts a les 7 i tornes a les 2 igual. És allargar la festa. No hi ha res més nostre que això.
Sí.
Vale, aquí ja és una altra, ja és una altra idea. Aquí no és que avancem horaris, sinó que...
No, fem... ens europeïtzem segons per el que volem.
Ah, amiga.
Aprofitem la millor hora. No fa fred encara, ja no fa tanta de calor, és la millor hora. És aprofitar.
Ja. Jo el que vull... que on vull que ens europeïtzem...
Europeïtzar.
És en l'horari.
En l'horari.
A les 9 del matí, tancar a la 1, obrir a les 3 i tancar a les 5 de la tarda.
Ah,
i així la conciliació familiar estaria bé.
Val, perquè...
No tancar a les 9 del vespre.
Val, però això seria ja un altre debat, eh? Sí, com que estem parlant d'oci...
Sempre són altres temes.
No, però clar, és que és veritat. Ho hem de deixar aquí, em fan senyals que no ens queda més temps. Moltíssimes gràcies al Rubén, la Maribel, la Georgia, que tingueu un molt bon cap de setmana.
Igualment.
Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta, i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona a la teva pell i al teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.